Passen 6 minuts de les 11.
Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre de Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
És dimarts i obrim aquesta tercera hora del Penedès en xarxa amb el català al carrer, que compta amb dues expertes com són la Sílvia Catassús a l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia.
La Teresa és l'encarregada del concurs, un concurs que arriba ja cuinat aquí als estudis de Ràdio Vilafranca i que d'aquí uns minuts obrirà línies i us permetrà concursar i guanyar un llibre. Avui el llibre és un clàssic juvenil de culte a França que ha estat acabat de traduir al català en una nova traducció a càrrec de l'editorial ADC Ara. És el gran Molner d'Alain Fournier. Un clàssic juvenil, però també llegireu amb gust si sou adults. Aquest és el nostre premi. Abans d'obrir línies, de començar a parlar de frases, de paraules, anem a comentar un llibre, sí. Un llibre clàssic.
Clàssic? No ho sé si és clàssic.
Aquest encara no és ni de culte ni de clàssic perquè és nou de trinca, no?
Exacte, sí, sí. De fet, encara no l'he tingut a les mans tampoc jo, sí, no l'he vist, però ens ha arribat la informació, per tant, jo crec que les llibreries ja es deu poder trobar, o si no, aviat, eh? Sí, doncs és un llibre relacionat amb el concurs també que fem, amb els dubtes lingüístics, és un llibre sobre llengua. Un llibre que ha publicat a l'Optimot, o sigui que es titula Sento un dubtes del català resolts per l'Optimot. L'Optimot, recordeu, és aquesta eina que ens va molt bé per fer consultes a través d'internet. És un servei de consultes que, de fet, això ho gestiona la Direcció General de Política Lingüística en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, amb el Termcat, que ja funciona des de l'any 2008, que és un cercador d'informació de dubtes que tinguem. Quan tenim dubtes, doncs, hi entrem, sol·licitem quin és el nostre dubte i ens apareixen doncs, els diferents diccionaris, la informació i una sèrie de fitxes. O sigui, hi ha dubtes que no ens apareixen resolts només amb la definició de diccionari, sinó que hi ha unes fitxes que ens expliquen més coses. Doncs bé, a partir una mica d'aquestes fitxes és d'on ha sortit aquest llibre. Són aquestes fitxes del servei de consultes, bé, hem triat les que sembla que poden ser més interessants, sento una només, n'hi ha moltes més, per ajudar les persones doncs, que volen escriure en català, que parlen, que tenen dubtes sobrint doncs, això que passa quan estàs escrivint, dubtes d'ortografia, de sintaxi, de lèxic, del que sigui. No sé, dubtes com ara si hem d'escriure sisplau junt o hem d'escriure si us plau junt o separat, o si hem d'escriure per què junt o separat, o paraules amb guionet o sense, bé, mil coses diverses, eh? Tot i així, no està fet en un format, pel que ens expliquen, de gramàtica, allò, una cosa espessa, de text, fent reflexions gramaticals, sinó que es vol fer o s'ha fet amb un aire distès. L'Optimot també té un compte de Twitter i allà també intenta fer això, una mica de debat i amb un aire simpàtic i més amb bon humor i per tant aquest llibre també s'ha fet amb aquest aire. Hi ha il·lustracions, hi ha vinyetes per aclarir una mica també els dubtes, a part de les explicacions que clar, acaben sent lingüístiques, però s'intenta que siguin entenedores i amenes. I a més aquest servei de l'Optimot té un servei d'atenció personalitzada que pots fer tu alguna consulta si no la trobes en el web quan hi entres, i a partir d'aquestes consultes que va fent la gent, cada vegada hi van afegint més fitxes, per tant, sempre es van ampliant les fitxes, sempre podem tornar a entrar a veure si trobem alguna altra cosa nova.
Doble recurs, per tant, online, com fins ara, sí. I a partir d'aquí també llibre que podeu trobar a les llibreries.
I tant, sento un dubtes del català, resolts per l'Optimot. A veure si us agrada.
Amb una portada llampant de color groc.
Sí, suposo que ja és per donar aquesta idea de que no és una gramàtica en el sentit que tots ens ve al cap com una cosa una mica avorrida, sinó que hi ha una il·lustració, és d'un color groc, que això molt lluminós, i per veure que és una cosa més amena i fàcil de llegir o de consultar, com a mínim.
Avui hem volgut començar amb aquesta recomanació i seguim. Si et sembla, Teresa, llancem ja un parell de frases del concurs. Sí. Així comenceu a pensar i d'aquí uns minuts ja obrim línies perquè concurseu.
Doncs avui les frases són de temàtica electoral. Ens hem situat en el tema.
En plena campanya, no?
Si no en teníem prou. Però bé, potser us surten o sentiu paraules que us venen al cap i penseu, ostres, això està bé o no està bé? Doncs va. Va, les dues primeres. Podem dir, m'ha tocat ser vocal d'una mesa en les eleccions d'aquest diumenge. O bé, hauríem de dir, m'ha tocat ser vocal d'una taula en les eleccions d'aquest diumenge. A veure, hem de dir mesa o hem de dir taula i per què diem una cosa o diem l'altra?
Aquells que realment els ha tocat segur que ho tenen més o menys clar.
Sí, oi?
Si no han presentat excusa i se'n volen lliurar, ja deuen estar mentalitzant-se. Doncs hi aneu pensant, perquè d'aquí uns minuts comença el concurs. Ara anem a Ràdio Sant Sadurní perquè ens parlin d'etimologia. Eli, explica'ns.
Doncs una setmana més, la que ens acompanya un dimarts més del Català al Carrer, aquí des dels estudis de Ràdio Sant Sadurní, és la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, què tal, com estem?
Prou bé, prou bé.
No sé què ens dius avui, com a sempre parlem una miqueta d'etimologia i no sé una mica quin és el tema que ens dius per avui.
Doncs bé, aquesta setmana és la setmana que comença el Carnaval, doncs aprofitarem per parlar de Carnaval i d'algunes paraules festives i carnavalesques.
Ja que no el podem celebrar com a mínim.
Sí, aquest any serà un Carnaval molt deslluït. Sí. Bé, doncs per començar, Carnaval o Carnestoltes, se'n pot dir de totes dues maneres. La paraula carnaval ve de l'italià carnevale, que alhora ve del llatí carne levare, treure la carn. I carnestoltes ve de carnes tòlites, carns llevades, carns tretes. I és que després d'aquesta festa, segons la tradició catòlica, comença la quaresma, que són aquests 40 dies en què es menja poca carn i en què impera el dejuni, en principi. Però bé, parlem de paraules festives i carnavalesques. El carnaval comença quan arriba el rei Carnestoltes, el rei dels Pocasoltes, i ens convida a la disbauxa i a capgirar uns dies la nostra vida. Disbauxa, eh? Ens convida a la disbauxa. I d'on ve disbauxa? Doncs disbauxa ve del francès débauche, amb el mateix significat, és a dir, falta de moderació, excés en les diversions i en els plaers, que ens arriba a través de l'occità, desbauxo. I bé, per Carnaval hi ha gatzara, xerinola, gresca, totes aquestes paraules que són sinònims i que volen dir alegria sorollosa, gaudir de manera sorollosa, podríem dir. Doncs bé, gatzara ve de l'àrab gazar, no sé ben bé com es pronuncia, francament, que és parlar loquaçment, parlar molt. Gresca ve d'un gentilici, és la grega, ve de graesisca, graesisca, la grega, que amb referència a això, a Grècia, als grecs, i la gresca era un joc de daus amb apostes, que era motiu de baralles, de disputes, que un joc que es feia al carrer, i al·ludeix als grecs perquè tenien aquesta fama d'esbatussaires. I, de fet, gresca en català té aquests significats, el joc aquest de daus, però també vol dir baralla, i alhora també vol dir això, gaudi sorollós. I la paraula xerinola ve del nom d'una població del sud d'Itàlia i concretament de la batalla que s'hi va lliurar en aquest lloc, la batalla de Cerignola, en què van participar les tropes franceses de Lluís XII i les tropes hispàniques de Ferran el Catòlic el 1603, en què van guanyar les tropes hispàniques, i de la celebració de la victòria, doncs es veu que va ser una celebració molt sorollosa, i del nom d'aquesta població, Cerignola, Xerinola, del nom de la batalla en concret, doncs bé, va evolucionar i vam acabar dient xerinola per això, per gaudi festiu sorollós. Bé, doncs ja ho veus, eh? Molta festa per Carnaval, festa que aquest any no podrem celebrar gaire.
No podrem celebrar gaire, però tenim aquesta xerinola, aquestes paraules que... aquesta gresca, totes aquestes paraules que hem anat comentant avui. I, Sílvia, si et sembla, ho deixem aquí.
Deixem-ho aquí.
Molt bé. I ens retrobem la setmana vinent. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
Molt bé. Adéu.
Sí, sí, l'Eli i la Sílvia ens recordaven que aquesta setmana és Dijous Gras i, per tant, comença el Carnaval, un Carnaval descafeïnat, com totes les celebracions que han topat amb la Covid-19, però Carnaval al capdavall. I ha estat bé recordar tot aquest vocabulari i els seus orígens.
Sí, ens ho hem d'anar repetint una mica nosaltres, perquè si no, no ens en recordem ja que ho sigui, no?
Es fa estrany, oi?
Doncs vinga, va, anem-ne parlant.
Aquest dijous arriba Sa Majestat el Rei Carnestoltes, telemàtic, confinat, el que vulgueu, però arrenca el Carnaval arreu. I ara sí, anem pel concurs, obrim línies 938-87-26-26 a la vostra disposició. La Teresa ja ha llançat aquest parell de frases inicials i l'Eulàlia ja ens ha trucat, per tant la saludem, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Eulàlia, has escoltat aquell parell de frases electorals?
Una.
Sí, bé, una que són dues, eh? Sí. És una única opció, però són dues frases. Una paraula i l'altra
ja.
Una altra.
O sigui, perdona, si són dues frases...
Ho has sentit perfectament, sí.
Bueno,
molt bé.
Jo diria mesa.
Tu diries mesa. I has d'anar amb alguna mesa, tu, o no?
Gràcies a Déu, no, almenys tinc una edat ja.
No t'ha tocat.
No cantis, no, Victòria, que tocar, fins a última perquè... hora et pot tocar, eh?
No, home, no, que tinc una edat jo ja.
Ja no entra el sorteig, ja no entra
no,
el sorteig, l'Eulàlia.
No, perquè tinc 71 anys, vull dir que doncs ja no.
D'acord. Doncs bé.
Ah, ja diria jo.
Ja no sé jo fins quina edat és això, eh? Però
jo
potser,
tampoc.
Potser no et toca.
Toca fusta o encomana, sí, d'aquí sí. Sigui, per si de cas.
Doncs bé, sí, entre una mesa a les eleccions o una taula en aquestes eleccions, doncs la paraula correcta o adequada en aquest cas és mesa. Perfecte. Doncs ara en parlarem una mica, eh?
D'acord.
Gràcies.
Gràcies, Eulàlia, el número 1. Que vagi
adéu,
bé.
Bon dia.
Adéu-siau. I segueixen arribant trucades al 938-87-26-26. És temps de concurs al Català al Carrer. Saludem una altra Eulàlia. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Eulàlia. Hauràs d'escoltar en directe les dues frases i
no, decidir. No. Estava... us tenia aquí, però no ho he sentit. Anava i venia i no...
No, és que no en tenim. Ara la Teresa te'n dona.
Sí.
Ah, d'acord.
Ja et resol les dues primeres.
Va, molt bé. Ara te'n dic... La mesa sí que l'he sentit, però ja l'havia resolt.
Doncs aquesta ja està. Ara te'n dic una de nova que l'estrenes tu. A veure, aquí és una mica d'estructura. No és ben bé només d'una paraula sola, però vaja, ja ho veuràs, eh? A veure, diu... Finalment, el Partit Conservador ha aconseguit fer-se amb la victòria. O bé, diem, finalment, el Partit Conservador ha aconseguit la victòria. Què hem de dir? Ha aconseguit fer-se amb la victòria o ha aconseguit la victòria? Què et sembla?
Bueno, és que ho he sentit de totes dues maneres.
Ah, clar, aquest és el problema.
Jo, no sé, diria el més correcte, no ho sé, eh?
Tu què et sembla?
Sense el conversa, doncs, fer-se. O sigui, directament s'ha fet amb la victòria.
Que tu diries fer-se amb la victòria, o sigui, ha aconseguit fer-se amb la victòria. Doncs...
Sense fer-se, doncs.
Ah, exacte. Ha aconseguit la victòria, directament,
sí.
Eh?
Sí.
Doncs
sí,
molt
sí.
Bé, diries molt bé. Això de fer-se amb vol dir una altra cosa, però no vol dir aconseguir res, eh?
Doncs, sí, però realment es diu, eh?
Per això ho hem tret aquí per veure així i pensem una mica i estalviem de dir-ho.
Bueno,
doncs ara també en parlem, eh? Però molt bé, ens ho has resolt.
Felicitats.
Gràcies.
El número 2, que vagi bé.
Gràcies, adéu.
Adéu, Eulàlia.
Molt bé.
Llancem una nova frase doble.
Va, aquí... avui és una mica diferent, no és exactament de lèxic, ens hi entra també la morfologia, però també ens serveix.
En campanya tot s'hi val,
sí,
no?
Sí, va, ho hem fet una mica diferent. A veure aquestes dues frases, aquesta parella, què us sembla? En aquests moments, el Partit Republicà té un lleu avantatge. Això seria un possible titular del diumenge a la nit. Doncs també podríem dir, o potser també sentim dir, en aquests moments el Partit Republicà té un lleu avantatge. Què hem de dir que té? Un lleu avantatge o una lleu avantatge? Per tant, aquí el lèxic és el mateix, l'únic que hem de distingir és si ho diem en masculí o ho diem en femení. Aquesta és la que deixem anar de moment.
Truqueu-nos al 938072626, avui en joc per tots aquells que truqueu, un clàssic juvenil de culte a França, traduït per Adesla, el gran Molner, d'Alain Fournier, disculpeu el meu francès, i tot i que és un clàssic juvenil, evidentment també en gaudireu de la seva lectura si sou adults. Continua arribant trucades al 938072626. Bon dia.
Hola, bon dia.
I està?
Sí.
Sí, amb ganes?
Sí.
Doncs vinga, dispara.
A veure, ha dit una lleu o un lleu, oi? Sí.
Mani, què et sembla?
Jo diria un lleu avantatge.
Molt bé, doncs ho diries molt bé, eh? Si ho dius així ho fas perfecte. Va. Un lleu avantatge.
Sí.
Fins i tot el que sentim dir quan es fa en femení és dir una lleu avantatge, sense la A al davant, que bé, com que en castellà és ventaja, doncs hi ha influència i a vegades diem avantatge.
Em però, sona més.
Però
un,
de fet en català és masculí un i avantatge, amb una A al davant i amb una T i G, ho hem d'escriure, sí. T, G, E, final. Sí.
I en B baixa, no?
I en B baixa, ho té tot, això, aquesta paraula, eh?
Molt bé.
Bé, en castellà també és en B baixa, eh? Aquí no ens portaria a l'error, eh, el castellà. Sí. Però bé, acaba amb una TGE final.
Sí.
Molt bé.
Molt bé. Doncs moltes gràcies.
Perfecte.
Assumpte el número 3 per tu.
Gràcies.
A tu, que vagi
adéu,
bé.
Adéu,
adéu. Adéu. Teresa, llancem una frase i comencem a explicar-nos una mica.
Sí, expliquem una mica. L'altra frase. Els partits s'enfrontaran a les urnes. O bé, hem de dir, els partits es mediran a les urnes. Què ens sembla més adequat? S'enfrontaran o es mediran?
Ara busques un verb.
Ara un verb. A veure com va.
Truqueu-nos al 938072626. Mentrestant, comencem a explicar tot aquest vocabulari, aquesta terminologia de campanya d'eleccions. Ja hem dit que és mesa electoral i no taula. Per què?
Sí, potser ja ho veia, o és més evident perquè n'hem sentit parlar molt, però podem parlar una mica de la diferència. Mesa, que a vegades ens fa dubtar perquè és tan igual del castellà mesa, que sembla que en català hagi de ser incorrecte, però no, existeix aquesta forma mesa. Mesa és quan la taula, de fet, molts cops aquestes persones que formen part d'una mesa seuen al voltant d'una taula. Doncs és quan aquest grup de persones, que en forma part, té una estructura que en diem jeràrquica. O sigui, poden tenir, prendre decisions, normalment hi ha un president, uns vocals, uns membres que prenen decisions i tenen un poder. Llavors, en aquest sentit, per això es fa servir, per exemple, la mesa de contractació, o en aquest cas que parlava ara, la mesa electoral, que són un conjunt de persones que dirigeixen, diguéssim, aquest procés a la seva zona. Eh? Hi ha això que deia el president, hi ha el vocal, hi ha els suplents... Doncs tota aquesta estructura jeràrquica es designa amb aquest nom, mesa. I taula, a part de taula en general, com el vocabulari general, doncs es fa servir en altres sentits. Per exemple, una taula rodona, doncs és quan hi ha diversos participants en una taula, però no hi ha una jerarquia, allà tothom participa i pot dir-hi la seva. O una taula de redacció, doncs seria una taula, un lloc on treballen els redactors d'una publicació, però no hi ha aquestes jerarquies. O sigui que, en aquest cas d'eleccions i electoral, diem mesa.
I estem esperant una trucada que ens digui si els partits es medeixen o s'enfronten a les urnes. L'Eulàlia ens ha dit que els partits aconsegueixen la victòria, no es fan amb la victòria.
Ah, exacte. A veure, això de fer-se amb aquesta preposició era, existeix en català, però vol dir tractar-se amb algú. Per exemple, no em faig amb els veïns, vol dir que estàs en amistat amb els veïns. O em faig molt amb el teu cosí. Fer-se amb vol dir relacionar-se, tractar amb algú. Però quan el que volem dir és aconseguir, apoderar-se, doncs hem de fer servir aquestes altres fórmules. Per exemple, no podem dir s'ha fet amb el poder, sinó que ha aconseguit el poder. S'ha fet amb les proves, doncs no, s'ha apoderat de les proves. Hauríem de buscar això, altres alternatives, com en aquest cas simplement hem dit ha aconseguit i ja està. Fer-se amb sempre vol dir relacionar-se amb algú.
I ens queda l'avantatge. Tu plantejaves que podia ser masculí o femení, i hem quedat que és masculí.
Sí, bé, en aquest cas ja no hi ha gaire més a dir, eh? Avantatge és això, és el fet que dona una superioritat en alguna cosa, pots tenir avantatges en molts camps, per exemple, alguna cursa també pots agafar avantatge, i l'únic que hem de tenir en compte és això, que és masculí, un avantatge, i que s'escriu així, tal com ja hem dit, avantatge, amb una A al davant, amb B baixa i amb T, G, E, final, no amb una A, que ens podria confondre amb el castellà. Un avantatge.
No és fàcil, eh?
No? Què, escriure-ho o recordar-se'n?
I llegir-ho, una avantatge, una lleu avantatge.
Per tant, és més fàcil dir un avantatge. Sí, sí. Sí, tal sí. Que és com ho hem de dir en masculí.
Sí, però quan llegeixes, clar, aquesta A s'enganxa, un avantatge.
Llavors ja no saps si estàs dient un avantatge o un avantatge.
Queda diluït.
Això, sí.
Si
sí,
no
sí.
Hi ha lleu, l'adjectiu,
clar, clar,
queda més diluït.
És el que passa quan llegim o quan parlem, que enganxem les lletres.
Dóna'ns alguna pista d'aquesta frase que tenim pendent, d'aquests dos verbs.
Bé, és que...
És difícil.
Sí, no sé, de pista que puc dir, eh? S'enfrontaran o es mediran a les urnes, als partits, no hi ha gaire més a comentar. En puc dir una altra, va, a veure si és més fàcil.
Vinga.
Vinga.
Electoral també?
Sí. A veure, ho acaba de confirmar el portaveu del partit. O bé, ho acaba de confirmar el portaveu del partit.
La diferència és molt sutil. Hi ha una lletra de més?
Una N i una T.
Dues.
El que passa que la T no sona. Diem portaveu o portaveu. A veure què us sembla, què és més adequat. Jo crec que aquests dies ja ens sentim parlar tant d'aquests temes que més o menys ja sabem què s'utilitza més, oi? Una altra cosa és que us demanéssim que ens expliqueu el perquè, però no és el cas, eh? No us ho demanem,
no us ho demanem. Ja ho farà la Teresa, el perquè. Ens queden un parell de minuts si arriba aquesta trucada, hi ha aquest parell de frases, aquestes quatre paraules en dansa, i pensant en el públic familiar, vols recomanar una pel·li també?
Sí, aprofitant, mira, aquest diumenge electoral i que no podem fer gaire cosa més que anar a votar i quedar-nos a casa, com ja fa tants diumenges que fem, també podem aprofitar per anar al cinema. I al cinema Kubrick de Vilafranca fan una sessió d'aquestes matinals, és cinema infantil d'animació, però bé, sempre és una manera entretinguda de passar el diumenge al matí. La pel·lícula que fan és els Elfkins, és difícil, eh? Aquesta sí que és difícil, Elfkins, és doblada al català aquest diumenge a 11:45 del migdia i en aquest preu únic que acostumen a fer de 4 euros tant per adults com per nens. Per tant, podem aprofitar el diumenge pel col·legi electoral i anar al cinema.
Vols resoldre tu aquests dubtes de vocabulari electoral?
Va, vinga,
no,
que així,
no ens deixis amb l'intríngulis.
Així ja ho tanquem. A veure, el portaveu i el portaveu, doncs és portaveu. Portaveu és una fórmula que vol dir lloctinent i és molt en desús i no té res a veure en quan parlem de portaveus. I què més teníem, mai, que ara l'he perdut?
Es mediran o s'enfrontaran
sí.
A les urnes?
Doncs bé, s'enfrontaran, eh? Medir, de fet, en aquest cas, no existeix en cap sentit. Tenim mesurar, tenim amidar, en el sentit de prendre mides, però no medir, s'enfrontaran.
Doncs regalem el llibre, tres trucades, i el número 3... Assumpte, guanyes aquest llibre, quan vulguis, passes a recollir-lo per Ràdio Vilafranca, és tot teu. Teresa, gràcies, que tinguis bona setmana.
Fins dimarts.
Hem arribat a 11:45 en punt, temps per les notícies, en clau Penedès, i després seguim parlant de pantalles.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a l'actualitat a les notícies del Penedès en xarxa. Cunit retarda l'obertura del complex esportiu municipal el 15 de febrer. L'Ajuntament assegura que ho fa en coordinació amb la concessionària. El complex esportiu municipal, el SEM de Cunit, no obrirà fins al proper dilluns. Les noves restriccions per la situació de pandèmia ja permetrien obrir aquest dilluns passat, però a Cunit l'Ajuntament explica que, d'acord amb la concessionària, s'ha optat per retardar aquesta obertura. El regidor Jaume Cassanyes explica que s'ha acordat per donar més temps per poder treure de l'ERTO als treballadors i treballadores del centre. La reobertura dels equips esportius era molt esperada pels usuaris. Els gimnasos privats del municipi ja han pogut recuperar l'activitat. No obstant això, la instal·lació municipal haurà d'esperar. En tot cas, l'Ajuntament assenyala que quan reobri haurà de fer-se amb aforament limitat, pel qual haurà de reservar-se hora. Covid es dona 7.694 euros a la Marató de TV3. La cooperativa penedesenca Covid es ha fet una aportació de 7.694 euros a l'edició 2020 de la Marató de TV3 per la Covid-19, que es va celebrar el passat 20 de desembre i que té obertes les aportacions fins al proper 31 de març. L'import total de l'aportació s'ha aconseguit amb la suma de dues accions. La primera va ser provocada per la pròpia situació epidemiològica causada per la Covid-19. La tradicional festa del soci, que des de fa 20 anys té lloc a finals d'any al celler Prunamala de Sant Sadurní i que enguany hagués arribat a la seva 38a edició, va haver d'anul·lar-se i la cooperativa va decidir dedicar les despeses d'organització a la Marató. A aquesta acció se li ha unit la campanya desenvolupada a les botigues de Covides i que ha permès involucrar tots els socis, col·laboradors i clients destinant a la Marató per de les vendes del cava Duc de Foix Brut Nature que s'han fet a les botigues durant la campanya de Nadal. Us parlem ara del concurs virtual a Vilobí del Penedès. Aquest any, degut a les restriccions actuals i a la limitació de les trobades socials, no es podrà celebrar la tradicional festa de Carnaval a Vilobí. Tot i així, des de la Comissió de Festes s'organitza un concurs de disfresses en format virtual a través del compte d'Instagram de l'entitat. Des de diumenge passat fins diumenge d'aquesta setmana, qui desitgi participar al concurs ha de fer like a la fotografia amb la disfressa que es presenti, comentar-la, etiquetant a les persones que hi apareixen, comentant el nom de la disfressa o bé la temàtica. Es pot fer arribar una foto o un vídeo de la disfressa de manera individual, en parella o bé familiar, etiquetant @comissiofestesvilobí. El jurat de la comissió anunciarà el nom dels guanyadors el proper divendres 19 de febrer. I acabem explicant-vos que la Camerata Penedès ha obert la temporada d'espectacles a Vilafranca amb el concert Imatges. La Camerata Penedès, l'orquestra resident a l'Auditori de Vilafranca, va oferir diumenge al vespre el concert Imatges, iniciant d'aquesta manera la temporada d'espectacles de febrer a juny i dins el cicle Com a casa, en el qual el Servei de Cultura aposta en la seva programació pel talent artístic que tenim més a prop. El programa comptava amb les obres Tres postals del compositor Xavier Montsalvatge, Baquianes brasileires d'Eitor Villalobos i Quatre estaciones porteñas d'Astor Piazzolla. Les tres partitures dels tres compositors comparteixen la voluntat d'abocar-nos imatges d'altres indrets, de fer-nos viatjar a través de la música i enviar-nos una postal on recollir totes les sensacions produïdes pel paisatge acabat de descobrir.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15. Mira quina casualitat, la sintonia del Pantalles del Carles Gala és de Mandalorian i avui en parlarem. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Vas tenir un sisè sentit, amb aquesta sèrie. Et va agradar, la vas recomanar i molt, i ara té molts números de sortir ben parada dels Globus d'Or, avui en parlem.
Sí, de fet és una sèrie que sempre ho diem aquí, sempre la recomano, és una obsessió personal, quasi diria, perquè sí que és veritat que no és una sèrie força atípica a lo que estem acostumats a veure, perquè al final és una sèrie d'aventures molt plana, molt blanca, molt Star Wars / Disney, i que al final és una aventura per passar-se, per, diguem-ne, és més important el camí que l'objectiu, entre cometes, diríem, eh? És a dir, per tant, en aquest cas és una sèrie d'aventures, i per veure una estoneta unes aventures. També et diré, no és una sèrie que agradi a tothom, eh? És una d'aquelles sèries que o t'agrada molt o realment t'avorreixes. Per tant, diguem-ne que hi ha aquesta avança entre les dues posicions.
Però si t'agrada, t'agrada a mort, no? Perquè els fans són molt, molt fans.
Sí, i a més, la gent que ja hi havia fet el molt forts, el que ha passat amb aquesta sèrie és que han respectat molt l'ànima de l'Star Wars original, del George Lucas, i això fa doncs que tot aquell fan que estava una mica emprenyat amb les noves seqüeles i prequeles de la pel·lícula, que havien sigut una mica tractades de manera molt infantil, molt poc, diguem-ne, original de la saga de Star Wars, en aquí torna l'essència, i això els ha agradat moltíssim.
Ara anirem a aquestes nominacions als Globus d'Or, però vols començar recomanant una sèrie documental que tothom en parla meravelles, també, que es diu Vitals.
Sí, i a més, no només pel documental, que és una meravella, que està molt ben fet, sinó perquè, a més, és la primera producció catalana d'HBO. Per tant, és aquest documental que s'anomena Vitals, la pandèmia més enllà de les xifres, una estrena que es pot veure a HBO, aquesta primera producció en català, una sèrie documental que mostra la cara humana de la crisi sanitària, i des que va començar la pandèmia del Covid, doncs els mitjans de comunicació han recollit l'allau de xifres d'infectats i de morts, però aquesta magnitud de les dades ha fet que molts ciutadans doncs, hagin acabat normalitzant-les, i de fet això ho veiem en el dia a dia i potser restant importància en aquesta situació, i precisament és un dels objectius d'aquesta sèrie en el que Fèlix Colomer, que ha rodat Vitals, que és una mirada íntima a les històries personals que s'amaguen doncs, darrere d'aquesta crisi sanitària, i que és la primera producció, com deien, d'HBO, en la qual se sentirà doncs, el català. De fet, els protagonistes parlen tant el català com el castellà, eh? És una sèrie documental de 3 episodis, protagonitzada per pacients i sanitaris de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, i com dèiem, doncs des de diumenge ja està penjada a HBO i es pot veure a tota Europa.
¿Te pongo un poquito más de agua?
Vaya regalo, ¿eh?
Vigilaré con la bici, no te preocupes.
Pidiu, vigila, porque mañana te quiero aquí.
Está maco, nena.
Una part de la teva vida, i tu,
I
de la seva.
No es un hospital en tiempos normales, no es una situación normal y estar aquí implica sacrificios.
Hay que entrar ya. Lo está conteniendo,
pero es una angustia. Es que
no, vamos a tocar aquí.
Yo ya lo sé que todos los días se muere gente, pero yo también no quiero saberlo.
Fèiem els 50 anys casats quan ens va posar això.
No, però no.
Que hem tingut de deixar la filla.
No acaba de tirar, no acaba de mejorar, y sufrir, no podemos hacerle sufrir.
Al final la vida,
doncs són aquestes narracions, aquestes històries que podrem veure en aquest documental. Jo encara no l'he pogut veure, però sí que és una assignatura pendent.
I aviam si altres plataformes s'animen i secunden HBO, que segurament amb aquest documental demostrarà, n'estic convençuda, que no passa res per incorporar el català.
Això mateix, a veure si agafen com a exemple aquest tipus de documental.
Avui, però, el plat fort d'aquesta secció són les nominacions als Globus d'Or televisius, on han arrasat les plataformes, i una en especial, oi?
Sí, Netflix s'han portat, diguem-ne, jo crec que la majoria de les nominacions de televisió. HBO, en aquest cas, tot el contrari, ha sigut força castigada, i Netflix, doncs, arrasa, eh? Arrasa els Globus d'Or. De fet, el jurat situa en primera línia sèries com The Crown, Emily in Paris, Ozark, Schitt's Creek i també d'Undoing, i per tant els Globus d'Or, que ja tenen garella de sortida també per a aquests guardons televisius i que podrem veure la nit del 28 de febrer a l'1 de març, i avui repassem els nominats.
Doncs sí, tot esperant qui s'endurà aquestes estatuetes. Fem un cop d'ull a les sèries més nominades. Per quina categoria vols començar?
Comencem per la sèrie de drama. Avui repassarem les dues sèries. No repassarem ni actors ni minisèries. Anem per les dues, els plats forts, diguem-ne.
Doncs sèries dramàtiques, què hi trobem?
Doncs jo crec que una de les sèries de l'any, se n'ha parlat moltíssim, a més estem parlant d'una sèrie que està en la seva quarta temporada, que aquest any ha sigut, diguem-ne, encara més polèmica, perquè ha arribat a l'època en el que Lady Di, estem parlant de The Crown, aquesta història d'Isabel II, la reina d'Anglaterra, i en aquest cas doncs arriba la polèmica amb el cas doncs de la Margaret Thatcher, amb casos com la Lady Di, potser el fet d'estar més actual, estem en èpoques més actuals, també ha fet que obri més polèmiques, i de fet aquesta sèrie està, com no podia ser d'altra manera, jo crec, nominada com a millor sèrie dramàtica, The Crown, de Netflix.
Aunque ayudaría si decidiera aquí mismo su nombre.
¿Mi nombre?
Sí, señora, su nombre regio. El nombre que adoptará como reina.
No compliquemos las cosas de forma innecesaria. Mi nombre será Isabel.
Entonces, larga vida a la reina Isabel.
¿No te hartas de esto? ¿Y te sientes solo?
Pues sí. Por eso es muy importante tener a una buena persona a tu lado. ¿Entiendes que los títulos no son tu
The Crown? A mi falta un capítol, per acabar la temporada, i ja la tindré per acabada, diguem-ne.
Ai, molt bona, aquesta quarta temporada que has vist.
Molt, 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 molt. I a més, són sèries que hi entres directament, en la història, i si estàs amb el mòbil a la mà, jo faig molt exercici d'anar contrastant, d'anar veient la realitat amb el que estan explicant, i és sí, brutal com s'assembla tot plegat,
Va començar Claire Foy fent de la jove reina Elisabet II, i aquestes dues últimes temporades ha agafat el relleu Olivia Colman, que està brutal. També hi tenim en aquesta tercera i quarta, crec que és la Helena Bonham Carter fent de la seva germana, de la princesa Margarita, la Gillian Anderson, la Gente Scully, fent de Margaret Thatcher. La veritat és que ho broden, Jo tinc moltes ganes d'aquesta cinquena temporada, que diuen que serà el 2022. Ens haurem d'esperar una mica.
Déu-n'hi-do, doncs. Hem de buscar altres sèries,
Sí, sí, i tant. Hem començat amb The Crown, però hi ha altres candidates.
Sí, d'aquesta que parlarem ara en puc parlar poquet perquè no l'heu pogut veure. Estem parlant de Lovecraft Country. És una sèrie que està basada doncs, en la seva novel·la homònima del 2016 de Matt Ruff. Estem parlant que és una sèrie on el racisme cap a la població negra doncs, és important. Estem als anys 50, als Estats Units, i una mica en aquesta època de les lleis de Jim Crown. El protagonista és Atticus Freeman, que el que fa és amb la seva amiga Letitia i el seu tio van cap a un viatge en carretera on han d'anar a buscar un pare que ha desaparegut. A partir d'aquí comença una lluita per sobreviure i també per superar aquests terrors racistes de la població blanca i també els monstres terrorífics que podien haver sortit d'un llibre també de Lovecraft. Per tant, aquesta sèrie d'HBO nominada també com a millor sèrie dramàtica.
George, the reason I'm back home, my father. He's gone missing.
One, two, three!
He wrote me. The place he wants me to go is in Lovecraft Country.
One, two, three! This place.
One, two, three!
This is dangerous.
Una altra de les sèries que n'hem parlat ja, també nominada, és The Mandalorian, de Disney+, aquesta sèrie de la saga de Star Wars, que arriba la seva segona temporada, que ha funcionat molt bé, que hi ha molts fans, que hi ha molt merchandising, que és molt producte Disney, i que també està nominada com a millor sèrie dramàtica, The Mandalorian.
Milers de fans esperant la tercera temporada, oi? No sé si tens data.
Parlen de finals d'aquest any 2021. També estan en ple rodatge, suposo que el Covid també ha fet que es retrecés, i per tant fins a finals d'aquest any, de cara cap a Nadal, no tindrem la nova temporada.
Quines altres candidates lluitaran?
Doncs una altra sèrie de Netflix, en aquest cas parlem de Ozark, que estem, és una sèrie de televisió estadounidenca de drames criminals creada per Bill Dubuque i també per Mark Williams, i està protagonitzada per Jason Bateman i Laura Linney, que en el paper d'un matrimoni es veu forçat a traslladar-se a les muntanyes d'Ozark després d'una operació fallida d'emblanquiment de diners. I en aquesta primera temporada, doncs, de 10 episodis, que es va estrenar el dia 21 de juliol del 2017, i fins ara, doncs, a més hi ha 3 temporades, és la que aquesta última, doncs, és la que, diguem-ne, s'emporta aquesta nominació als premis de Globus d'Or, tot i que també ha rebut altres nominacions com els premis Emmy i també ha guanyat alguns guardons en aquesta sèrie dramàtica. Per tant, una sèrie, com dèiem, on el drama criminal i temes financers es donen de la mà.
Y nos mudamos aquí para empezar de cero. Y ha sido difícil.
¿Wendy?
A veces, si no intentas avanzar, mueres.
Si hubiéramos mantenido un perfil bajo.
Ahora ya no podemos hacer nada. Nos hemos comprometido.
¿Ah, sí?
Les hemos prometido ciertas cosas a nuestros socios del casino. Y no creo que debamos enfadar a los socios.
Quiero que admitas algo. Admite que esto es por ti. Y no tiene nada que ver con el bienestar de la familia.
No has hecho nada más que ir en...
I ens queda la cinquena en disputa, també de Netflix, aquesta última.
Sí, s'anomena Ratched i és el nom, diguem-ne, de la protagonista d'aquesta sèrie. A l'any 1947, Mildred Ratched comença a treballar com a infermera en un prestigiós hospital psiquiàtric, però darrere d'aquesta elegant fatxada, segons diu la sinopsis d'aquesta sèrie, hi ha un fons cada vegada més fosc. És Ratched, de Netflix.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. Cristo, óyenos.
Cristo, óyenos.
Dios, Señor,
ten piedad.
Dios, el Espíritu Santo,
ten piedad.
La Santa Trinidad, un Dios,
ten piedad.
Una sèrie que promocionen amb l'etiqueta de que està inspirada en Alguien voló sobre el nido del cuco. Per tant, teniu més elements per jutjar si us pot agradar o no.
Molt bé, jo aquesta tampoc l'he vist, tampoc puc comentar-la gaire més.
Per tant, de 5, 3 són de Netflix.
3 són de Netflix, sí, sí, una de Disney Plus i l'altra d'HBO.
Anem per les sèries de comèdia?
Anem-hi. I també aquí, doncs, Netflix jo crec que té algunes... No sé si té un parell o així, ara la repassem. Comencem per la primera. En aquest sentit estem parlant d'Emily in Paris, una sèrie que també n'hem sentit de parlar, que semblava que havia de ser una sèrie que no havia de passar per més enllà d'una sèrie més de Netflix, però sí que ha començat a agafar moltíssim protagonisme i, de fet, és una sèrie que explica la història d'Emily Cooper, que és una noia que de cop i volta viu als Estats Units, troba una feina dels seus somnis, diguem, a París, s'ha de traslladar, llavors aquesta executiva de màrqueting de Chicago va fins a París i és a partir de llavors que es trenen una vida, doncs, d'aventures compaginada, doncs, amb treball, amistat i amor. Emily in Paris a Netflix, com nominada com a millor sèrie de comèdia.
Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. Baby, can't you see? I met Alex on the plane.
Oh,
hi. We had dinner in Bangkok. We went back to his hotel. In the morning, he was so alive.
I think they know you're lying.
The whole night, he just flickers. I can't remember anything about it. Yes, I'm your best friend, so I have to ask. Why'd you clean it up? I don't know.
Darrere d'Emily in Paris, jo també la tinc pendent, eh? Hi ha el mateix creador de Sexo en Nueva York.
Ah, doncs mira, doncs no ho sabia i de fet també la tinc pendent jo aquesta.
Darren,
que no crec que hi arribi jo, de fet.
Més nominades.
I aquesta no entenc gaire que estigui nominada en aquesta secció. Es diu The Flight Attendant. Hem parlat aquí alguna vegada, és d'HBO Max. És aquella sèrie en què la protagonista la dels químics, no me recordo com es deia. Bé, la Kaley Coco que és la... ara us ho diré qui és, eh? Però bueno, és una sèrie que al final el que estem parlant és que és una safata de vol que el que de cop i volta munta els seus viatges, quan es desperta pel matí, doncs es troba doncs, que al seu costat hi ha un home mort i a partir d'aquí és intentat treure's a sobre doncs, el fet de que ella no ha sigut, o sí, ja veurem, i és tota aquesta història doncs, per intentar sortir-se'n doncs, des de la investigació, amb l'FBI i tot una mica els interrogants que ha passat des de que ella va anar al llit amb aquest home fins que de cop i volta al matí apareix mort i que ella no en sap res. És aquesta sèrie que de comèdia jo diria que no en té tampoc molta, però sí que és veritat doncs, que potser ella ve de la sèrie de Big Bang Theory, que no em sortia abans, una de les protagonistes, doncs no sé si és que l'han col·locat aquí perquè és ja l'actriu i la gent la col·loca amb aquesta etiqueta, però sí que és veritat que és més aviat una sèrie de thriller, investigació, amb tocs d'humor, però que no seria una comèdia 100%. Però bé, està aquí en aquest sentit.
En aquest cas és de HBO, tenim Emily in Paris, Netflix, The Flight Attendant, HBO, qui més?
Ara arriba una sèrie que es diu The Grid, que està a Hulu, que aquí es pot veure per la plataforma Starzplay, que està disponible, per exemple, a Amazon o també a Apple Plus. És una plataforma de contingut i en aquest cas doncs, és una sèrie que, com dèiem, s'anomena doncs, The Grid. És una sèrie, un drama satíric i còmic sobre una mica l'ascens de Catalina la Grande, de forastera a la governant més antiga de la història de Rússia. És una sèrie que és fictícia i que retrata una mica doncs, la Catalina en la seva joventut, el matrimoni amb l'emperador Pedro i se centra en la trama doncs, per assassinar el seu depravat i peligrós marit en aquest sentit.
I així només títols de crèdits, quines altres dues més hi competiran?
Parlem de Schitt's Creek, que fins ara havia sigut una de les guanyadores d'aquella sèrie de la família rica que se'n va a un poble petit perquè són els propietaris d'aquell poble, perquè s'han arruïnat i és l'únic lloc on poden anar. És una sèrie que per mi no té gaire interès, però que en canvi havia guanyat altres històries, altres globus d'or i altres premis. I per últim, Ted Lasso, Apple TV+. Aquesta sèrie estem parlant d'un entrenador de futbol americà que el que fa és anar fins aquí a Europa per entrenar un equip de futbol, en canvi no en té ni idea. És una sèrie de còmica d'Apple Plus que també està molt bé.
I ràpidament, Carles, perquè estem ja una mica fora de joc, ens volies explicar una miqueta el seguiment electoral que hi haurà aquests dies.
Avui, dimarts 9 de febrer, tenim debat a TV3 i Catalunya Informació. Avui hi dediquen tota la tarda, quasi diríem, des de 7:45 del vespre fins a la matinada. Tindrem programes especials, a les 10 és el debat. També a partir de demà dimecres comencen els debats també territorials, al 3:24, a partir de 11:45 de la nit, amb el Xavier Grasset, candidatures de Tarragona, Lleida i Girona.
Moltes gràcies, Carles Gala. Dimarts vinent tindrem oportunitat de comentar aquesta nit electoral, si hi ha hagut seguiment o hi ha molt de cansament. Veurem les xifres.
Aquí ho explicarem.
Gràcies, cuida't, bona setmana.
Que vagi bé, adéu-siau.
Estàs escoltant Penedès en xarxa. Penedès en xarxa.
Queden 4 minuts per arribar a les 12 i jugarem amb la Lourdes a les fake news. Bon dia de nou, Lourdes.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs avui us proposo una història curiosa, que és que ja sabeu que els cinturons de seguretat i els airbags dels cotxes salven moltes vides. Però sabeu si hi ha alguna manera de no morir en un accident de trànsit sense cinturó de seguretat i sense que saltin els airbags?
Ara mateix m'agafes en fora de joc. No, ara t'haig de confessar que no.
Bé, doncs hi ha una manera. I és el que va passar amb una model brasilera establerta a Texas, als Estats Units, que ha demostrat que amb molta sort i uns implants més grans encara es poden aconseguir autèntics miracles. Em van salvar la vida, els meus pits van esmorteir l'impacte del cop. Sense ells estaria mort. Així ho va explicar Sheila Hershey, de 32 anys, després de l'incident. La model tenia totes les paperetes per a morir. En el moment de xocar contra l'arbre, Hershey no portava ni cinturó de seguretat i el coixí de seguretat, l'airbag, no es va activar com deuria. La policia de l'estat de Texas la va detenir després de l'accident, acusada de conduir sota els efectes d'algun tipus de droga. No obstant això, ella afirma que no havia begut i només havia pres medicines per als mals de caps i l'esquena. Òbviament, si veiéssiu la foto, els mals d'esquena segurament serien produïts per aquests grans, grans implants mamaris. Els seus pits van ser l'única cosa que van evitar que el seu cap colpegés amb el volant, però no parlem d'uns pits qualsevols. La model brasilera té el rècord Guinness a la dona amb els implants mamaris més grans del món i segur que els més cars, perquè li van costar ni més ni menys que 100.000 dòlars. De fet, han hagut d'inventar una talla per a ella, que és la 38KKK. El cas de Hersey no és el primer. Al novembre, el diari The Sun es va fer ressò d'un cas semblant. En aquella ocasió, la protagonista va ser Lisa Somerville. Una tempesta va enxampar aquesta britànica quan tornava a casa, prop de Glasgow. Va perdre el control del vehicle. Poc després, els bombers van haver de treure-la del cotxe, encara que tot quedés en un esglai. I tal com va dir, gràcies a les seves pròtesis estic viva, m'han dit que d'una altra manera les meves costelles podrien haber perforat el meu cor, va dir Somerville, després de l'accident i després d'augmentar una mica més la grandària dels seus pits. Així que els implants mamaris et poden salvar de morir en un accident de cotxe?
Home, uns implants normalets suposo que no, però si són unes pròtesis mamàries que han assolit el rècord Guinness, diré que sí, va, me la jugo.
Doncs sí, és sí? veritat. Això
de veritat.
Va passar el 2013 i és de bojos, totalment. Però era graciosa, si més no, que jo, la veritat, sí que havia sentit històries d'implants mamaris, però tan bèsties no. Sincerament, mira, si vols estalviar-te l'airbag, sempre pots posar-te uns implants mamaris.
Sí, però després, no sé, segur que acabes patint de mal d'esquena, si tenen aquesta mida segur. Tan considerable. No sé.
Segur, ara entenc els medicaments que prenia pel mal d'esquena.
Clar, no m'estranya, Déu-n'hi-do. Molt bona aquesta, molt bona, Lourdes. Gràcies doncs per aquesta fake news. Dimarts que ve més.
Adéu.
Adéu-siau. Amb aquesta divertida història que ens ha dut la Lourdes, acomiadem aquest dimarts, 9 de febrer, al Penedès en Xarxa. Ens retrobem demà de 9 a 12, com sempre. Adéu-siau.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.